Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Una jornada informativament molt marcada pel judici pel 9-N. Avui s'ha iniciat l'interrogatori als testimonis. S'ha dedicat primordialment al matí a preguntar a diverses persones que es van veure implicades en la gestió com a col·legis electorals del procés participatiu d'ara fa més de 2 anys. Josep Alsina, Montse Llobet, també Jesús Rull i Josefa Bosch, que entre d'altres han ofert diferents versions, en alguns casos contraposades, sobre les possibles pressions als centres educatius de cara a l'organització de la consulta. D'altra banda, hem sabut aquesta tarda que Donald Trump i Mariano Rajoy parlaran aquesta nit per telèfon. El nou president nord-americà i el cap de l'executiu espanyol tindran la primera conversa personal per primera vegada des que Trump va arribar a la Casa Blanca. També és notícia el primer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques després de la investidura de Mariano Rajoy. El PP perd una mica en intenció de vot, tot i que es manté com a força més votada, queda en el 33%. En segon lloc, continua trobant-se Podem i les seves confluències. En Comú Podem és la força més votada a Catalunya. I en tercer lloc, els socialistes, el PSOE, que recuperen una mica la seva intenció de vot. Entre els líders més valorats, hi ha Xavier Domènech, en primer lloc, que supera el 4, tot i que tots els dirigents suspenen. I també és notícia que, segons un informe d'Amnistia Internacional, el règim sirià de Bashar al-Assad practica execucions col·lectives a les presons sirianes. Denuncia així l'Organització de Drets Humans la situació en un informe en què diu que fins a 13.000 persones sembla que han estat executades secretament des de setembre de 2011 fins a finals de l'any 2015. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem amb el programa d'Educació i Família Paraules d'Amor. Ràdio Estel continua amb la seva programació, amb música i altres espais.
Ràdio Estel, una forma de ser. Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, connecta amb la fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, sintonitza la fórmula Estel de Ràdio Estel. Ràdio Estel, senzillament, bona música.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. De dilluns a divendres a 4:45 d'una del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a la consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 2777 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 4:45 d'una del migdia, la consulta a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. La major part del nostre dia a dia i també bona part de les nostres converses les dediquem a la feina. El treball ocupa gairebé tota la nostra jornada. I no només hi dediquem les hores laborals, també ens formem per ser millors professionals i sovint, també per temes de feina, tenim preocupacions o mal de caps. Tothom passa per fases on està molt motivat amb allò que fa i altres moments on potser ho engegaríem tot a rodar. Per això avui dediquem el nostre programa a parlar del treball. Però no només ens referirem a la nostra professió, sinó que ja sabeu que un cop acaben les 8 hores, la nostra gincama diària no s'atura. Encara queda atendre l'altra empresa, que és la nostra família, i a la que també cal dedicar-hi temps i formació. Gestions, feines de casa, ajudar els nens amb els deures, fer una trucada pendent. La intensitat del dia a dia fa que haguem de prendre mesures per conciliar i poder arribar tot de la manera més professional possible. Avui, doncs, parlem de la feina, però de valorar també tot tipus de treball, sigui remunerat o no, de gaudir amb allò que fem per tal d'aconseguir sempre l'excel·lència i poder créixer com a persones gràcies a la qualitat del nostre treball. I és que treballant podem desenvolupar virtuts com la constància, la responsabilitat, el respecte i la responsabilitat. És important treballar bé i també fent el bé. Tot i que venim d'una gran crisi econòmica que ha afectat moltíssim el món laboral, avui, a la darrera part del programa, a l'entrevista, donarem un missatge positiu i parlarem de com podem trobar feina a l'actualitat i quins són els consells dels professionals dels recursos humans. Avui, doncs, a Ràdio Estel ens posem fil a l'agulla i dedicarem el nostre Paraules d'Amor a parlar del treball. Comencem.
Ràdio Estel, Paraules d'Amor. Un programa d'educació, família i parella.
Doncs avui ja ho sentiu, hem començat amb un tema de la banda sonora de la pel·lícula Flashdance, que ja sabeu que la seva protagonista treballa de soldadora i, a més, lluita pel seu somni, que és la dansa. És una mica com el repte d'avui en dia, que consisteix en conciliar la feina amb les nostres aficions, conciliar el que diem, la feina i la vida. És una pel·lícula, el Flashdance, que sempre recorda el món del treball i per això ens serveix per donar el tret de sortida al nostre programa d'avui. Ja ho sabeu, comencem amb la tertúlia. Tenim uns treballadors incansables que avui dimarts ens acompanyen aquí a Ràdio Estel. Són els nostres orientadors familiars de l'associació FERT. Us els presento. Tenim a la Montse Fabré. Montse, bon vespre, bona nit.
Hola, bona nit.
També tenim en Josep Maria Dell, un clàssic que ja està esperant que passi ràpid aquesta hora, m'ha dit. Que passi volant perquè he d'anar a veure el partit.
Molt bona nit.
Molt bona nit, Josep Maria Dell.
Nit gloriosa. Nit
gloriosa, estàs impacient. Espero que la tertúlia la visquis amb intensitat i que aguantis aquesta horeta aquí parlant del treball, que és la teva feina d'avui. I també tenim un clàssic del nostre Paraules d'Amor, que és l'Aureli Villar. Aureli, bon vespre.
Bon vespre.
Doncs us deia, tots tres som pares de família nombrosa, també, per tant, en saben molt d'això del treball, treballen a les seves professions habituals i, a més, ho concilien amb la feina de casa, que també és moltíssima, eh? Allò que diem, no? Començo ara, quan acaba la jornada, començo l'altra feina. I ens queixem molt d'això del treball. Aureli, tu com ho veus? Perquè el guió deies que a vegades es veu el treball com un càstig. Bueno, ens queixem moltíssim, no? De dir, he d'anar a treballar. Arriba diumenge a la tarda, ja tinc mal de panxa. Però,
seria trist, perquè analitzant les hores del dia, estem parlant d'un terç com a mínim. Un terç com a mínim de la nostra tasca, un mínim, treballem, no? No, però això que si ens queixem i tal, de vegades sí que, clar, una persona, doncs, que no parteixi d'una visió cristiana de la vida, que també, ho dic, això que has dit ara, té una justificació plena, per aquell que realment té una visió cristiana, és que, evidentment, doncs, ja Déu, des de l'origen, va crear l'home perquè treballés. Quan dir treballés vol dir perquè fes maca la terra, perquè l'ha deixat sense fer, sense desenvolupar. Ha dit, això és vostre, vosaltres heu d'omplir la terra, vosaltres l'heu de fer maca, atractiva, justa, etc. Després hem fet el que hem pogut, passa el que passa. Però avui, d'entrada, la vocació de l'home és treballar la terra perquè produeixi, i cada vegada millor. Vull dir, la ciència, tot això, és una cosa molt bona, perquè forma part dels plans de Déu. Però, clar, tot això és molt profund i tal. Però, encara que un no estigués tan amb aquesta ona, només el fet de dir que la repercussió que té un treball ben fet, només sense mirar cap amunt, només dir, cara, la gent que treballa bé, amb el seu voltant, la quantitat de coses bones que pot crear i fer feliç a molta gent. Vull dir que, home, jo crec que té moltes gratificacions el treball ben fet, o el treball. Per tant, de totes les maneres, si ho mires des del punt de vista sobrenatural, que és que Déu vol que un treballi, que això, bueno, i això seria, doncs, molt llarg d'explicar, no? Però només amb lo immediat, amb lo humà, doncs amb aquestes repercussions ja no és com per parlar d'un càstig.
Ja podem estar satisfets.
Ja és molt,
però, a veure, Aureli, vols dir que realment, quan vas, dius, ai, quina gratitud que tinc de fer la feina ben feta un dilluns al matí, dius, ens sents tan agraït, Josep Maria?
Mentre deies això, se m'ha acudit un professional dels mitjans de comunicació d'una altra cadena, el Carlos Herrera, de la cadena COPE, que ell els divendres, el seu programa, el despedeix trist, perquè diu, ostres, ve el cap de setmana que no hi ha programa.
Quin baixó.
I el dia, exactament, no? I el dilluns al matí comença a les 6 del matí, i a les 7 ja està dient a la gent, vinga, camastrones, que estàs perdint el dia ja, què feis?
Ànims, no? Tireu amunt.
Pues, ojo, no, això pot semblar una broma, però és molt important, I com a pares ho hem de tindre en compte. Perquè educar els nostres fills pel treball vol dir una sèrie d'educació amb valors i virtuts ja des de petits. Llavors, si el clima que hi ha a casa, que els nostres fills veuen, que jo arribo cada dia a casa, em queixo, ostres, ara és d'anar a la feina, ara és dilluns ja... No,
dilluns, el diumenge a la tarda hi ha gent que ja està de baixón,
S'ha de viure amb il·lusió, s'ha de procurar, això ja és una cosa més complicada, en podem parlar, tindre el privilegi de treballar amb algú que t'agradi. Això ja és per nota,
això ja és top.
Això ja és top 10, no? Però, no, ojo, s'ha de viure aquest clima, perquè és que si no, clar, després en parlarem, suposo, d'aquí una estona, tenim un problema avui en dia, que tenim la generació dels ninis, que ja en vull parlar després una estona, que són aquests adolescents fantàstics que ni estudien ni treballen, ni tenen intenció de fer-ho en un futur immediat.
Ni estudien ni treballen, ni ganes.
Ni ganes, efectivament,
Sí, sí, doncs a aquests dedicarem un temps a veure com podem motivar-los perquè no siguin ninis i siguin sisis, no? De sí que estudio i sí que treballo. Montse.
Amb això que dèieu de les queixes, no? Jo crec que una mica hi ha un convencionalisme social que no està gaire bé mostrar satisfacció de les pròpies coses. És a dir, jo crec que molta gent disfruta molt treballant, però quan li pregunten què tal, la gent no diu molt bé, diu, doncs mira, anar fent. Som una mica del anar fent, no? Uh-huh. Aquí a Catalunya som una mica del anar fent, encara que estiguem satisfets i contents. També parlant amb gent de fora de Catalunya, alguna vegada jo he sentit a dir, és que aquí a Catalunya només treballeu. Jo penso que això, jo m'ho prenc més com un afalagament que no pas com una crítica. Uh-huh. Però penso que també es pot fer reflexionar, perquè a vegades és veritat que tenim una mica aquest desig d'excel·lència en la professió i tal, que és molt loable, que no es pugui passar per davant ni de la pròpia destrucció, és a dir, que a vegades necessitem aturar-nos i descansar, o també d'altres coses que són tan importants, com deies tu, no, doncs a l'obertura del programa, no, doncs la família, no, o la conciliació.
M'agrada molt això que has dit, sobretot la part aquesta que ens queixem molt, perquè a vegades no només és de la feina, no? A vegades ara hi ha com aquesta moda de queixar-se fins i tot d'una cosa fantàstica com és la maternitat. Mm-hmm. No sé si ho heu vist aquest cap de setmana, no? Que es queixaven, hi ha aquesta tendència de que esgotats estem, no? Tot és destrucció, que no sóc feliç. És veritat, aquesta visió una mica negativa, i la que treballem molt poder també, tinc una amiga de Madrid que va venir aquí i es ficava nerviosa que a les 7 de la tarda ningú anava a prendre canya. Es diu, però els catalans aquí és una altra cultura. És veritat que nosaltres a Catalunya sí que estem molt vinculats al món del treball. No? I ens dona satisfacció fer-ho bé, com a tothom.
I és que els treballs més profitosos moltes vegades són els que no es paguen.
Els que no es paguen.
La maternitat, la paternitat, impliquen moltes tasques, moltes feines al cap del dia i de la nit.
Però valorem els treballs que no són remunerats? Creieu que estan prou valorats, aquest tipus de treballs?
A vegades jo crec que hem de fer una passa endavant en aquest tema. A vegades et diuen, tu treballes?
O diuen, tu no treballes?
Encara que en aquest moment estigui a casa, treballo tot el dia, no? Uh-huh. I és, a vegades falta aquesta mentalitat pròpia i aliena, de reconeixement d'aquestes tasques. Uh-huh. En el moment en què jo faig una feina, fins i tot domèstica, fora de casa, sembla que per ser remunerada és més gratificant que la feina domèstica que jo pugui fer a casa meva. La feina és exactament la mateixa. Uh-huh. Un podria pensar, no estic treballant per un cap, estic treballant per als que més estimo. Quina sort! Però a vegades no veiem.
Però els que a vegades més estimen, potser, entre que no paguen i que a vegades es queixen, costa més de veure, no?
Fomentar l'agraïment, no? Hauríem de fomentar l'agraïment.
És que, com a ser humans, com a persones, la nostra forma de realitzar-nos és servir als altres, mitjançant una feina professional o mitjançant que les tasques de casa. Això no és feina, això és la meravella de la família, uh-huh, de fer un equip, i escolta, treballen el pare i la mare fora, quan arriben a casa, l'equip es posa a funcionar, i cada un fa, entre cometes, la seva feina, fa família, amb la qual això no és...
Però jo crec que hem de seguir, jo volia seguir, perquè amb les coses que esteu dient, allò que parlàvem de l'excel·lència, no? De vegades, quan un fa les coses i les fa millor, a mesura que va millorant, li acaben agradant. Vull dir que no sé si us ha passat, no? Un tema que dius, això ho desconeixia. El que juga a tennis, per exemple, quan arriba a agafar gust, perquè li surten les coses, no és igual que aquell que comença el primer dia amb la raqueta. Doncs si amb aquesta mentalitat veiem no només de fer-ho bé, sinó les repercussions. O sigui, jo estava dient dues coses. Fer-ho bé per les repercussions. O sigui, per exemple, la nostra professió, dic nostra, jo com em sento docent, un professor que em veu, caram, ara estic aconseguint, etcètera, que els alumnes, etcètera, ara podíem parlar un de llengua, parlar unes coses, una de matemàtica, estic aconseguint que fins i tot s'impliquin amb aquest tipus de... Clar, això agrada. Això no és per dir... un altre treball, tinc que donar una classe. No, és que ara estic aconseguint, i clar, una religió és un altre objectiu. Ara estic aconseguint, i a més, hi ha molts que això els ha servit per... vull dir, veus que hi ha coses que tenen repercussió, i que de tot el treball, i ara estava parlant fa una estona de lo que és la professió o lo que és un treball que no és professional, entre cometes, perquè no sé fins a quin punt és professional, les tasques de la llar. Però, bueno, tasques de la llar, la mare que està a casa fent coses les ha de fer bé amb mentalitat professional. Bueno, doncs quan veu que realment milloren les coses, la gent es troba més a gust, la repercussió que té que es trobin més a gust, Bueno, arriba un moment que això és molt gratificant. Ja sé que estem dient... Però és que val la pena insistir en aquest punt, eh?
També hi ha l'excel·lència, sempre.
L'excel·lència, no?
És que, aviam, i amb actitud positiva. És, dir, és que, aviam, vivim en una societat que, lògicament, hi ha un entorn, hi ha unes ombres, però, bueno, tu treballes per servir, per ajudar els altres, i els altres per ajudar-te tu. Ho dic perquè, amb això de la professionalitat, també, aviam, de vegades, o sigui, aviam, el treballar malament... El treballar amb desgana, això és un perjudici general, no solament per tu com a persona que t'empobreix, sinó pel teu entorn, eh? Perquè a vegades és algun posto i te tenen d'una manera que dius, ostres, noi, aquest no ho ha entès, això.
Clar, és veritat que no, la professionalitat, l'excel·lència, fins i tot en l'hostaleria, no? La persona que et serveix aquell dia el cafè amb llet, no? Que et pot alegrar el dia, et pot ajudar que les coses vagin bé, i a vegades és veritat que quan un és poc professional, imagina fer obres a casa i que... coincideixes amb algú que no treballa gaire bé, durant aquells 3 mesos de les obres passes un calvari, ja, sí o no?
I cuidado, jo insisteixo també amb el tema dels pares, el fet de que es poden pensar, ui, això del treball, bueno, pues, això, per ensenyar al nano, vaig esperar que sigui gran, que acabi els estudis... No, cuidado, eh? Que aquí estem parlant d'una sèrie de valors i de virtuts que de ben petits els nostres fills tenen que veure i tenen que adquirir, perquè si no, no ho sabran fer el dia de demà. Eh? Uh-huh. I cada vegada més, afortunadament, en totes aquestes coses que s'inventarà, la intel·ligència emocional i aquestes coses, bueno, ja s'ha descobert que, aviam, escolta, és important que el nano tingui uns estudis o es formin per fer una feina, eh? De formació professional, el que sigui. Molt bé, això ja ho farem, escolta. Però si aquella persona, no, l'empresa que la fitxa, no li queda com ho fa, li faran un curset i ho farà d'una altra manera. Però aquelles qualitats humanes de direcció d'un grup de comercials, jo què sé, de valors humans, o els ha adquirit ja de petit al col·legi, o de gran no se'ls hi pot ensenyar, eh? Lo qual, afortunadament, cada vegada el món de l'empresa es valora més això, no només la formació, eh? Pares que es preocupen, escolta, és que el meu nen llegeix més tard, o no sé què, escolta, acabarà llegint. Però tu preocupa't d'ensenyar-li l'ordre, l'obediència, la responsabilitat, el servei, eh? Perquè si no, això no ho adquirirà de gran, eh?
I et contracten pel currículum, però deixen pel caràcter. O sigui, que ja pots haver fet 18 màsters de Harvard...
Molt bona aquesta,
que si després ets un estúpid, duraràs 3 dies a la feina. Si no estàs treballant en equip, si no ets empàtic, si no et dones als altres, si no ets puntual... N'has d'aprendre moltes de coses.
Hi ha dos motius importants de despido, el caràcter i el Facebook.
I el Facebook, o xarxes en
general.
Quan
penges, exacte, quan penges les barbaritats que fas al cap de setmana i l'empresa llavors no t'agafa.
D'això en parlarem després a l'entrevista i ja ens ho aprofundirà la nostra convidada. Deies, Montse.
Sí, ara com deies tu, Josep Maria, que a vegades que jo no t'has d'esperar que acabin els estudis per parlar-los-en, no? I a vegades els nanos estan neguitosos, sobretot un nano que està doncs, acabant ja els seus estudis. Els primers 2 anys, tant, no hi pensen tant, estan més bolcats en les assignatures, en els treballs, en els que sigui, però després quan es veuen ja el món laboral en portes, quan fan tercer o quart de carrera, a vegades tens aquestes converses, no? M'ho veia lluny, mama, però ara ja m'ho veig a prop,
ara
no?
Ara toca ja començar
ara
a currar, no?
Els professors també segurament s'ho troben, no? Les tutories, doncs m'ho veia lluny, però ara ja m'ho veig a prop. I llavors jo subratllo el que deies, no? De la capacitació és important, però molt més les virtuts, no? Les
però
virtuts.
Ara, paral·lelament, perquè ja no vull tornar amb les virtuts, que ja ho hem dit, no? És a dir, un bon professional no s'improvisa. No es pot improvisar. O sigui, ara podríem seguir el que havia dit en Josep Maria.
Claríssim.
Però, dic que fins i tot dintre de les estudis habituals dels alumnes, una matèria, la que sigui, dona per molt, eh? Ensenyar a treballar bé una matèria, i insisteixo, les virtuts a banda, que tots són molt importants, posar el cap en una matèria, ensenyar a treballar, bueno, i ara això per què? I per què es treballa? I per què el professor va insistir en això? I per què no ho deixa fer d'aquesta manera? I per què és millor d'aquesta... Vull dir, posar el cap en una matèria, això està ensenyant a treballar bé. Està ensenyant a treballar bé com s'està ensenyant a treballar bé quan un treball s'ha de deixar acabat. No, bueno, ara és allò de... No, allò de no. Això està acabat quan un problema doncs, té les unitats que li pertanyen. Un problema no pot donar 50. 50 què? I, per exemple, o aquest treball està acabat quan està fet d'aquesta manera, perquè, clar, no, ja estava parlant un professor de ciències, per moltes lletres, i aleshores dic que no és cap tonteria, i per descomptat, a banda de tot això, ensenyar a treballar bé dintre d'una matèria. Perquè, i tant se val, no una matèria, diguéssim, instrumental, no, una matèria. Perquè aleshores estàs donant importància la que té, només de la que té, amb aquella matèria, i això es treballa bé.
No, i pensant en els deures dels nanos, o sigui, les coses es fan, s'acaben i ben fetes.
Ui, els deures, Josep Maria. No, no. Has anat a tocar un tema complicat.
És que aquest és a l'inici, eh?
Home, ja, però si després hi ha una manifestació de pares que diuen que no deures i t'envien una carta i no volen, dius, ostres,
el dia que vulguis tractem aquest tema en profunditat.
Per tela,
Els deures. Escolta, digues quatre coses.
Amb tot respecte, però vols just nen a tot arreu, m'entens? Aviam, escolta. O sigui, els grans pedagogs ho diuen molt clar. Si sap jugar, sabrà estudiar. Si sap estudiar, sabrà treballar. Per qual el nen, quan és petit, té que jugar, després té que estudiar i després...
ha de treballar.
I aquest és el segle vital. Llavors, clar, una manera d'iniciar... No has d'estar el pare allà controlant o fent-li els deures, no. Responsabilitzant que el nano agafi ja el timó de dir...
Perquè si no el treball, ja em diràs, no?
Perquè si no, esclar, després ve el que ve, no?
És que el treball és un dret, però també és un deure. Almenys això diu la Constitució.
Però encara que no ho digués, tothom s'hauria de sentir responsable.
Hem de dir que la Montse és advocada, ja ha tret ara aquí la seva parlada.
Està molt bé la teva vessant, però vull dir que encara que no... Que no, no, segueix, vull dir...
No, jo simplement, a vegades això, en una època de crisi, algú podria pensar que és un dret i un deure més ho sé jo que més voldria, no? I també després està tot el... És veritat que quan parlem de treball, parlem d'un concepte ampli de treball, però immediatament tothom pensa en el treball remunerat i moltes vegades en el treball per compte aliena, no? El treball depenent d'una altra persona o organització, no? I aquí està l'amplíssim capítol dels drets laborals i de tots aquests temes que a vegades fan una miqueta figa, no? O fan aigües per alguna banda, no?
No, i en el camp de l'orientació familiar, tornant als fills, doncs ara han de tenir la responsabilitat de que el seu estudi és el seu treball professional. És a dir, que ara el que han de fer és això. I, per tant, quan no treballen, no estan complint amb un deure de justícia, entre altres raons, perquè ells estan rebent una formació perquè després la tornin a la societat. Això no ho entendran, possiblement, tota l'hora. Tota l'hora no ho entendran. A mesura que vagin creixent, no ho entendran. Però, si més no, s'ha de fer veure que ells el seu treball i que quan no ho fan, no estan complint. Dic, això és... Després explicarem més coses de les repercussions que té aquest treball. Però això ho hem d'entendre.
I el tanto amb els pares, que ver-los a ilus, que, bueno, li donem una propina al nen perquè ha tret un notable o un sobresalient. O ens ajuda a casa i li comprarem a no sé què. Aviam, anem a pams, O sigui, la meva feina com a pare de família no és treballar per guanyar uns diners, per mantenir una família i tal. Pues, com molt bé deia l'Aureli, la feina del nano és fer els deures. Llavors, és la seva obligació. O és que triï i tret un notable. Home, que menys! Perquè és que és la teva obligació. Llavors, quan tu fas una feineta ja més grandet extra, molt bé, això pot tindre una compensació d'una propineta i tal. Però les tasques de casa, no, és la feina obligada de l'equip aquest de família que es remunera amb la satisfacció i amb el somriure, perquè, escolta, és que si no l'equip no funciona, Vull dir, posem cada cosa al seu puesto,
Penso que això és important, no? Fer-los entendre que la satisfacció de la feina ben feta és el propi reconeixement i és el propi premi, no?, d'alguna manera.
No, i no només la satisfacció personal teva, sinó que has fet feliç a un altre, no? O sigui, el fill es fa al llit, em fa feliç a mi, fa feliç al pare, fa feliç als germans perquè la casa està endreçada.
No, i per aquí va, i els nanos de petits els han ensenyat a fer les feines que pertoquen de la família i a part, servei als demés. O sigui, que participin en alguna cosa solidària, d'anar a veure gent gran, però coses que no tinguin compensació econòmica, però que serveixen per això, per sentir-te útil cara als demés. Caramba, és que això té una altra visió més sobrenatural, m'entens? Han d'anar per aquí, perquè si no, aquests nanos allò llavors no...
Treballo perquè és un bé per mi, però també per als altres, no? Tot suma i tot ajuda. I la tasca de pares és un treball, també? La podem professionalitzar? Vosaltres que feu cursos, sí. És a dir, que vosaltres formeu per una feina de la que no hi ha carrera universitària i de la que a vegades estem poc preparats perquè feu cursos d'orientació familiar, veieu que els pares volen tendir també a l'excel·lència?
Bueno, primera cosa, hi ha una vessant que no és exactament igual que la tasca professional, perquè hi ha la vessant de l'amor als fills, vull dir, clar, un estima els fills
i aquesta vessant,
i tots els pares, jo diria, quan dic tots, estic dient, llevat aquests casos que surten pel telediari alguna vegada, algun pare que fa alguna bestiesa de tant en tant, o mare, vaja. Però hi van aquests casos, tots els pares estimen molt. No, a vegades no saben estimar bé. Però sí que el que fan, sí que fora bo que tingués aquesta mentalitat professional des del punt de vista de que un professional té objectius i mitjans. Objectius, els que cal tenir, no només que aprovi Perquè a vegades hi ha pares que l'únic que han de fer és... Per ells, el nen aprova, funciona, ha passat curs, no molesta, ja té dos objectius a la vida, que no molesti i que aprovi. Bueno, tens dos, eh? Hi ha més objectius. O sigui, un bon professional té bons objectius. I, a més, posa els mitjans adients. I aleshores has d'exigir, però has d'exigir d'una forma amable, com un pare atractiu, no com no, de forma autoritària. Vull dir, aleshores, en aquest sentit sí que jo parlaria de mentalitat professional. Uh-huh. Objectius adients i els mitjans.
I com arribar-hi, aquests objectius. No,
I tot s'ha de dir, jo penso que les coses estan canviant bastant afortunadament. Aviam, el Fer fa que ens dediquem a fer orientació familiar. L'any que ve celebrarem els 50 anys, o sigui que fa uns quants anyets, eh? Vull dir que ja...
I sí que ja farem un programa especial,
I sí que anys enrere trobaves això, no? Pues que la teoria aquella de que, bueno, que l'educació era cosa de mares, que tal, que el pare no s'implicava... I ara, cada vegada més, afortunadament, amb aquesta gent jove, ho entenen, això. Llavors diuen, escolta, jo tinc una feina, m'he format per un ofici, he fet un màster, però escolta, haig de fer un curs de nutrició familiar, perquè a mi entenen això, hem de fer un role-playing d'aquests, hem de veure, aviam, com això funciona millor i què podem fer. I els pares joves barons s'impliquen d'una forma ja que ja tocava, m'entens?
Home, ja ho has explicat molt bé, no? Ja que m'he format tant per la feina, que és el tema d'avui, doncs em vaig formar també una mica
per l'altra feina.
I l'altra feina, que també dona molt...
I veuen que dona resultats, perquè amb aquests cursos d'orientació nosaltres no tenim receptes màgiques, no hi ha meravelles. Ara sí que és de, escolta, aviam, profundiu vosaltres dos, analitzeu les coses, busqueu vies, això, pluja d'idees, que li diem nosaltres, no? I clar, es posen a funcionar amb aquestes idees i l'assumpte millora. Llavors dius, home...
Home, aquí ja dius això de les idees, que no hi ha res més pràctic que una bona teoria. Si la teoria és molt bona, és aplicable, depèn de les circumstàncies. Teoria, i quan dius teoria, dius, no sé, el tema que estem parlant ara. A veure, a la pràctica, per exemple, actualment, és una època en què estan canviant les coses. Home, doncs fer un exemple... Fer que un alumne només faci coses molt limitades. Mira, ha d'aprendre a treballar amb canvis, perquè les coses canvien d'un any per l'altre. Ha de ser... Tinc una altra visió. Bueno, doncs, aquesta mentalitat... Això és una bona teoria. I que un alumne ha de veure que les matemàtiques són una eina, no és per treure un 8 o un 9. El 8 o el 9 el trauràs. És una eina que, si no entens això, en tant en quan no entenguis per què serveix aquesta eina, no podràs fer altres coses bé. Vull dir, aquesta mentalitat, això també s'ha de transmetre. Uh-huh. I això és, també, d'alguna manera, és mentalitat professional.
Professional i també com una feina, potser fins i tot tenir una agenda de la feina laboral i de la feina familiar, no? També agendar coses de família, com ho fem amb la nostra feina.
I el que dèiem abans de parlar dels ninis, de lluitar contra els ninis, aviam, o sigui, l'obligació d'un nano és estudiar quan és petit. Llavors, quan ja arriba un punt que ja pots triar, dius, escolta, jo em vull seguir formant, molt bé, doncs estudio una carrera. Escolta, papa, mama, jo no vull estudiar perquè no m'agrada. Bueno, doncs posa't a treballar, xato. Escolta, camarer, fantàstic, és una professió molt maca. Ara, lluita per ser el millor camarer. Ara, també que sàpigues que si no et formes, tota la vida treballaràs de camarer, que està molt bé. Però clar, jo només vull uns anys allò, treballar a l'estiu per... Pues xato, llavors hauràs de treballar i a més, t'hauràs de continuar formant per arribar a ser una cosa diferent. Però bé, aquest és, llavors, clar, el que no es pot admetre és el que està passant avui en dia amb els adolescents que diuen, escolti, jo estudio però suspenc perquè no, clar, això d'estudiar i tal, i clar, posar-me a treballar per l'estiu, no. I que els pares anem mantenint aquesta espècie de mobles, i vinga, i tal, i escolta. Una cosa és que el nano... Perquè de vegades, a més, com és que el meu amic, perquè saps allò del todos ho fan, tots ho tenen, el meu amic, que ara li paguen les vacances, em va amb un viatge, amb els amics, tots hi van. I clar, però és que el xato és que el teu amic pues, ha estudiat econòmiques, o ha estudiat magisteri, té una carrera, està treballant, i llavors els pares com a premi, i tu què, xato? No, jo...
Bon, sí.
Jo penso que tampoc podem caure en simplificacions. A vegades són problemes més profuns. O sigui, hi ha nanos en la nostra societat que tenen moltes oportunitats i nanos que no tenen tantes oportunitats. Uh-huh. Llavors, hem d'intentar brindar-los en la mesura, però és que a vegades són problemes... Abans has parlat de l'efectivitat, no? Són problemes potser d'autoestima, són problemes de motivació, són problemes de manca d'acompanyament. Hi ha tants problemes que tampoc es pot generalitzar, no? Però sí que és cert que són coses que això venen des del bressol, o sigui, que hem d'intentar, en la mesura, els que nosaltres hi podem influir, és evident que és des del bressol que hem d'intentar estimular-los, motivar-los, infondre'ls autoestima, la nostra confiança, que la vegin palesa, perquè vulguin tirar endavant. I en els casos en què realment és que són situacions que per de caire social, de caire doncs, de manca de possibilitats i tal, doncs és un esforç de tota la societat, perquè és molt trist que hi hagi gent que ni estudi ni treballi, però que no tingui oportunitats de fer-ho, que no se li hagi donat mai les eines, no? O sigui que...
Els hauríem d'ajudar. De totes maneres, potser aquests que ni estudien ni treballen pensen que hauran de fer una feina que no els agradarà, una feina poc remunerada, i també la gent que ara ha patit la crisi i s'ha quedat sense feina potser també acaba treballant d'una cosa per la que no s'havia preparat o no era el que esperava. Creieu que es pot arribar a gaudir d'una feina que no era la teva?
Això és molt difícil. El que sí que es pot és millorar la situació, perquè arriba un moment quan un aprèn a fer bé les coses... Mm-hmm. Doncs allò que d'entrada no li servia acaba servint-li. I podrien trobar gent que ha canviat de la feina, ha canviat feines, però completament
diferents.
No?
Clar, que no tenen la crisi, que
i després acaba posant i diu, mira, em va anar bé, perquè jo estava sempre capficat en una cosa i tal. Per això jo dic que és molt important la idea de fer bé allò que tens la possibilitat de fer bé. I alhora, amb aquests casos especials que estava parlant la Montse, doncs, bueno, doncs cal una bona dosi d'autoestima, perquè hi ha gent que, per falta de manca d'autoestima, creu que no és capaç de coses que sí és capaç. És simplement doncs, perquè, com que ha fet una cosa i no li ha anat bé, creu que tot l'altre li anirà malament. I sí que aquest període, això sí que s'ha de cuidar molt, perquè hi ha vegades hi ha alumnes, i amb fills, no?, que realment creuen que no serveixen per res, i no és que no serveixin per res, és que segurament no hem sabut o ell no ha tingut l'oportunitat de trobar allò per al qual serveix. I te n'adones d'alumnes, jo parlo d'alumnes perquè he tingut la vivència, no?, que no estaven triomfant, diguéssim, allà amb els estudis que estaven fent, però van canviar i, caram, doncs aleshores les coses han començat a anar bé, perquè hi havia una motivació, i van descobrir que no eren uns inútils, i van començar a guanyar autoestima i aleshores van tirar endavant.
Ojo, i de vegades el problema el tenim els propis pares amb un nivell d'exigència no adequat que acabem d'enfonsar aquell nano, perquè jo més d'un treball d'una sessió, una mare, és que el meu nano és un desastre, no sé què. Escolta, al final li vaig dir que la gent es va posar-ho a dir, miri, senyora, estadísticament està demostrat una cosa al dia que en nen la fa bé. Em fa 49 de malament, però un dia està bé. Fixem-nos en aquella.
No?
Aprovi una cosa, fixi's només en aquella cada dia i provem... Bueno, doncs aquest nano se'n va sortir. Sí, aviam, també depèn molt de la nostra actitud. I clarament, hi ha nanos, efectivament, que davant d'un primer fracàs es poden domar. No, escolta, tu, qualsevol nano té, poder no aquella, però moltes altres capacitats que faran que per l'altra banda se'n sortir. Llavors, el que ha de fer és potenciar-ho al màxim.
No, i també una altra qüestió és la possibilitat d'ajudar, però que es deixi ajudar. Vull dir que també estic parlant de pares a fills. Clar, al veí no li has de dir això. Però, clar, les coses s'han de dir sempre doncs, en un moment oportú, no es poden dir de cop i volta. S'han de dir, doncs mira, a mi em sembla que vindria molt bé parlar amb X. I moltes vegades una ajuda doncs, canvia una persona. Tots tenim experiència, com un alumne de vegades. I jo tinc la... I a vegades he provat, a dir, mira, escolta, un alumne que ajudi amb un altre alumne. Estic parlant d'experiències professionals. Mira, escolta, per què no un dia feu problemes amb aquest noi, que segurament vindrà molt bé? Ja veuràs. Després em diu... Jo després remato la feina, no? Vinc a veure i tal. Però el bé que li ha pogut fer aquest noi, creient que li faria un bé, perquè el problema és quan un noi creu que li farà un bé. I el noi li diu, escolta, explica-li, comença per aquí, Doncs, què vull dir? Que l'ajuda que pot prestar un fill gran, un alumne ja més gran o més capaç amb un altre, és molt valuosa, És molt valuosa. I de vegades per qui es comença a agafar l'autoestima.
I està fent una feina...
És que els pares a vegades no poden arribar a tot.
A tot.
No poden.
I està fent una feina no remunerada.
Uh-huh,
en canvi,
exacte.
Per la satisfacció de fer equip, fer família i ajudar el germà.
I s'adona que és una feina. Aquí sí que ho veu clar, no?, que això és un treball. Montse...
Mira, jo estava pensant quan parlàvem això, no? Si aquesta feina t'agrada o no t'agrada, si podem arribar a tenir una feina que no ens agradi però que ens acabi agradant, no?
Ens pot acabar agradant, potser, no?
Ens pot acabar agradant. I jo crec que hem de ser realistes, no? La Declaració de Drets Humans deia tenim la lliure, la possibilitat d'escollir lliurement la professió. En canvi, la declaració última aquesta de la Unió Europea, no? Ja deia, és un treball bé escollit o bé acceptat. Per què? Pues perquè no tenim aquesta llibertat d'acceptar també el que ens ve, o sigui, una mica de sentit comú. Moltes vegades no podràs escollir què vols fer, però si se't planteja una possibilitat de feina, doncs l'acceptes, i això ens passarà moltes vegades. Potser no estarem treballant en el que havíem somiat en un moment donat, però avui dia jo crec que contra la crisi és fonamental diversificar. O sigui, abans...
Està obert, no? Sé que camaleònic, que diem, adapta.
Una mica. Jo crec que fa 20 i tants anys era fonamental estar molt especialitzat, no? Jo, és que és el que més en sap de la pota dreta de l'animal no sé què que viu sota del mar allà. I llavors deies, és que és una eminència
és
sobre
ell,
això.
És ell.
És boníssim, això, és boníssim. Però moltes vegades un ha de ser capaç de fer això, i de les quatre coses potser trobarà una feina més fàcilment, i a vegades a la canalla, i jo crec que tenen aquesta mentalitat, i llavors s'apunten a més coses, o sigui, i a vegades veus un cartell d'un que s'apunta, o sigui, no?, que ofereixen cursos de discjòquei, i l'altre, un altre que de monitor del lleure, i dius, va, jo estic fent un, jo què sé, treball social, o estic fent el que sigui, però a més m'apunto cursos, perquè d'una cosa que sembla una miqueta col·lateral o menys important, d'aquí
potser trobaré aquí l'oportunitat, no?
Trobo l'oportunitat, i d'aquí, d'una feina surten altres feines. D'on no surt feina és estar en un racó plorant.
Del sofà de casa no hi ha ofertes.
Aquí no hi ha ofertes. Les ofertes surten quan t'involucres en alguna cosa, coneixes àmbits, i d'allà et pot sortir una altra cosa, i després una altra, no?
Coneixes gent, estàs a la roda, el networking, li diuen ara, no?, que és tenir contactes que després et puguin facilitar.
I una vegada ja, suposant, tal com explicaves, doncs pot facilitar que un tingui una feina concreta, que aquells paràmetres que jo diria que són la bona teoria, avui he esmentat al començament de la bona teoria, doncs pues, introduir-los amb aquesta nova feina, o el que sigui, i un s'ha d'adonar de la seva transcendència. Per exemple, jo posaria la iniciativa, doncs fugir d'aquestes rutines de que les coses sempre s'han fet d'una manera, iniciativa. El treball ha de ser creatiu. Un pot fer, diu, dues persones fent la mateixa feina, segurament un hi posarà una càrrega de creativitat que fa que allò és diferent, la iniciativa. Una altra qüestió, la visió de conjunt. Veure, la teva feina no és allò immediat, és totes les repercussions. Per tant, estic fent una feina que, si això està ben fet, segurament té repercussions. Ja està veient la feina. Tot. El de Miguel Àngel, no? O, per exemple, l'afany de millora. Dir, bueno, pues, ho estic fent bé. Aquí hi ha gent que ho fa millor. Són paràmetres que es poden aplicar a qualsevol tasca, no? O, per exemple, l'altra, la competència professional. És dir, a veure, doncs ara jo ho faré com el millor. Dir, clar, estem passant per etapes, no? Com el millor. Uh-huh. Com ho faria una persona que ha de deixar una feina, doncs, ja diguéssim, excel·lent. Doncs, aquests paràmetres sempre són aplicables. Per tant, quan un té davant aquesta bona teoria, dic, bueno, ara estic pel segon, i el tercer una mica, i el quart. Però, escolta, això que estic fent té recorregut, eh? Mm-hmm.
Recordeu aquell eslògan, no? La feina ben feta no té fronteres, i la feina mal feta
no té futur. És veritat que aquell va calar bastant, eh? Aquella frase encara ens en recordem.
I cuidado, parla...
Tenim una edat, veig aquí, eh?
I cuidado, perquè, a part de la feina ben feta, allò que hem dit de fer-la bé, acabar-la bé i tal, aviam, hem de fer una feina ètica i moralment ben feta, eh? Perquè són persones, eh? Vull dir, cuidado, eh? O sigui, no val fer-nos trampes al solitari nosaltres mateixos, eh? No, ni podem estafar, ni podem treballar malament per enganyar, ni... Ojo, eh? Que aquí hi ha... Que això de vegades se'ns oblida, no, és que a mi aquesta empresa... No.
Treballo molt bé, tinc una comptabilitat de fantàstica, no? Potser no cal, aquesta.
Les empreses les fan persones, i això està perfectament demostrat, perquè una empresa de vegades canvia director general i diu, escolta, se'n anava a l'aigua i ha reflotat. Vull dir, són les persones les que mouen els equips, eh?
Uh-huh. Deia la Montse, ja acabem la tertúlia, que hem de triar la feina lliurement, no? És una cosa lliure triar la nostra professió. Però creieu que els pares encara influencien molt? Encara hi ha una mica allò de has de fer medicina, has de fer dret, has de fer enginyeria... Encara estem en aquesta fase?
Encara, i és un tema molt, molt important, perquè... A veure, pot haver-hi la projecció afectiva, no? Allò que dius, jo voldria tenir un metge a casa, voldria tenir un enginyer a casa, voldria... I aleshores s'ha de tenir molta cura, de que està molt bé, doncs, veure què és el que li agrada a un fill. Però el punt de partida és la capacitat, eh? És l'inrevés. Primer, si té capacitat, i a partir d'aquí. després si li agrada. Però si no té capacitat, no, perquè no triomfarà. Doncs no pot, doncs pels motius que sigui, doncs millor que no segueixi. Una persona que no tingui capacitat per les matemàtiques, que no agafi una carrera de ciències, perquè es toparà cada dia amb la ciència.
Mm-hmm. Però aquí deixa'm que m'hi fiqui una mica, perquè, ojo, perquè de vegades els pares som... És a dir, o bé per això que tu deies de l'efectivitat, no? La frustració de que jo no vaig acabar aquesta carrera, vull que el meu fill ho sigui, o pel fet de dir, home, jo ho soc, doncs que ell faci el mateix que jo, perquè això ho tindrà més fàcil.
Seguim amb la tradició familiar.
No, t'ho dic perquè no? Jo de vegades vaig a veure nanos de gent jove i tal, i, mira, és aquella, serà no sé què, doncs pues, acaba de néixer, m'entens? No li decideixi.
Això, que en el treball els marquem molt,
Ho dic també perquè també en molts casos, i jo m'he trobat, vamos, conec alguns amics, que el seu fill... Mira, pare, ja està, ja sóc abogat, ja he acabat la carrera, vale? Ara vaig estudiar Història de l'Art, que és el que a mi m'ha agradat tota la vida,
i és el que
vull fer jo, i tal. Bé, al tant, home, dintre de la de les possibilitats... Però... Han de ser ells, Vull dir, home, ajudem, aconsellem... Perquè, escolti, és que jo vull ser pensador, xato, però cada dia s'ha de menjar,
Concreta una mica més, no concretem-ho tot això.
Però dintre d'això han de ser ells, els que...
Que siguin ells, que no interferim gaire en aquesta tria i que després això siguin els millors professionals possibles, siguin quines siguin les seves opcions. Doncs hem arribat al final de la tertúlia. Aquests tres treballadors infatigables han estat aquí aguantant el Josep Maria Marxa Volant... Perquè
feina,
ja té plans...
Jo simplement diré que tranquil·litat i que aquesta nit, d'aquí una estona, anirà molt bé.
Molt bé. Doncs moltes gràcies a la Montse Febrer, en Josep Maria Dell i l'Aureli Villar, i ens retrobem la setmana que ve aquí al Paraules d'Amor.
Adéu-siau.
Gràcies.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella. We'll be right back.
Doncs amb aquest tema de la dona Summer, She Works Hard for the Money, encarem la recta final del programa i és el moment de l'entrevista. La cançó s'escau moltíssim perquè la nostra convidada, que és la Consuelo León, està especialitzada en família i en conciliació. Va escriure un dels llibres de capçalera de la dona i el treball, que es diu L'ambició femenina, i avui ens presenta un nou llibre. Es titula Aquí hay empleo y te enseñamos cómo buscarlo, que és de l'editorial Piràmide i que ha escrit junt amb Amparo Díaz Lleiro. A banda d'escriure, la Consuelo León també és llicenciada en Ciències de la Informació, en Administració i Direcció d'Empreses i actualment treballa a l'Institut d'Estudis Superiors de la Família de la Universitat Internacional de Catalunya, on també coordina un postgrau de Polítiques Familiars. La tenim a l'altra banda del telèfon. Consuelo León, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Nos presentas un libro que se llama Aquí hay empleo. Y el título ya es muy atractivo porque piensas, ostras, esto de la crisis se acaba, lo de los brotes verdes es cierto. ¿Realmente, Consuelo, aquí hay empleo?
Bueno, el tema es que, además de que el empleo ha repuntado, porque lo sabemos por los datos que aparecen en los medios, el mundo laboral se está transformando profundamente porque el desajuste que hay entre la formación que ofrece la FP y la universidad no es exactamente la que se ajusta a las necesidades del mercado. Por lo tanto, el libro habla de los nichos de empleo y de aquellas profesiones que van a demandar pues personas, ¿no? Uh-huh. Con esa cualificación.
O sea que a veces mundo académico y mundo laboral están un poco distanciados.
Pues efectivamente, y no solamente en España, sino en el mundo entero. Se calcula que en torno a 140 millones de personas serán las más que de personas, de puestos de trabajo definidos, serán los que harán falta en el año que viene, en el 2018, y no encontrarán exactamente su cualificación en la oferta que existe en el mercado, precisamente por ese desajuste entre formación reglada y demandas nuevas del mundo laboral, ¿no? De las empresas que se van transformando, ¿no?
Uh-huh. O sea, que muchas empresas buscarán un profesional y justo con los requisitos que necesitan, quizá no lo encuentran.
Ahí está, ¿no? Yo creo que hay grandes temas, como todo no solamente el mundo de las redes sociales, sino lo que tiene que ver con Big Data, con biotecnología, que se van incorporando a distintas profesiones y que añaden un apellido a profesiones tradicionales, pero un apellido importante porque sin ese apellido, esa profesión no te cualifica en el mercado, ¿no? Con lo cual, muchos programas, posgrados de las universidades o de las instituciones que se lancen a hacerlo deberán estar mucho más enfocados a estas necesidades, ¿no?
Uh-huh, porque en el libro aparecen muchísimas nuevas profesiones. ¿Ves que estamos preparados todos para reinventarnos de esta manera?
Bueno, no es fácil. Ese es el primer punto que queríamos destacar y por eso la mitad del libro se dedica a hacer una perspectiva de lo que es el mercado, cómo está cambiando y cómo serán las empresas de un futuro, en el futuro, uh-huh, y las profesiones. Pero la segunda parte habla de la marca personal, ¿no? Uh-huh. Cómo la identidad digital es algo de la que somos responsables cada uno y parte de esa reinvención es tener una marca activa en la red de contactos que te genera pues las redes especializadas, no las de tipo social. Uh-huh. Pero yo creo que entre una formación bien diseñada en el tema de redes sociales y las lecturas que tengan que ver con esos temas es posible reinventarse, porque lo que dicen los expertos es que en un futuro a medio plazo las personas cambiarán en torno a 8 o 10 veces de trabajo a lo largo de su vida, ¿no?
Es decir, 8 o 10 veces, 8 o 10 trabajos, esto nuestros padres
es
una
novedad completa,
¿no?
Pero porque las empresas cambiarán también, es decir, que las empresas no serán lideradas, según dicen los distintos uh-huh, expertos,
los
por directivos al uso, sino que serán habitualmente técnicos expertos en un proyecto, ¿no? De manera que el directivo técnico se impone y se impone a tempus, ¿no? Para aquel proyecto y luego la empresa a lo mejor cambia de dirección o cambia el equipo o se va como ajustando distintos proyectos, ¿no? Uh-huh. Y es un mundo muy muy similar a lo que ya otras empresas tecnológicas como Google, Microsoft, Facebook han impuesto, ¿no?
Han hecho.
Como una empresa mucho más horizontal, ¿no?
Has hablado de la marca personal, de crear una marca en las redes sociales. Parece como imposible hoy en día encontrar empleo sin estar activo en las redes.
Pues sí, y además es que los que tenemos una cierta edad y no tenemos confianza en las redes, luego comprobamos que hay redes profesionales muy eficaces porque el 80% de las empresas de selección, no ya de las empresas convencionales, sino las que hacen selección de personal, buscan candidatos en las redes sociales. Uh-huh. Con lo cual,
hay que estar activo
conviene
allí,
estar
claro,
con visible, una marca adecuada que se ajuste a la realidad, ¿no?
Uh-huh. Pero también en las redes sociales sí que nos favorecen, pues crear una marca o tener allí nuestro currículum, ser más visibles, pero también pueden perjudicarnos mucho.
Bueno, ahí este tema es yo creo que es muy conocido, pero quizá no somos del todo conscientes, ¿no? De que dejamos un rastro digital y que tenemos que seleccionar muy bien qué queremos dejar, que tenga que ver con opiniones de todo tipo o que tenga que ver con actividades, que tengan que ver con ocio, o, bueno, que puedan dar una imagen de nosotros que no, que luego nos quite una competencia que necesitamos en un trabajo, es decir, que es verdad que nos pueden capturar de alguna forma para una fotografía, para un evento y tener ahí un rastro digital, pero de la gran mayoría de lo que aparece en la red somos responsables cada uno, ¿no?
O sea que en el momento que busquemos un empleo, hacer una buena selección, un buen filtro y que nuestro rastro digital sea lo más coherente posible al trabajo que queremos, ¿no?
Es muy sencillo entrar en los distintos buscadores con nuestro nombre completo, dos apellidos y empezar a buscar en noticias, en imágenes y en todo lo que está indexado que la red te ofrece. Y ahí nos daremos cuenta de que, bueno, eso por una parte y las personas que aceptamos en redes y con las que nos relacionamos están diciendo algo de nuestra actividad, ¿no? Uh-huh. y de qué pretendemos, ¿no?
También en el libro hay un capítulo donde hablan los expertos en recursos humanos. ¿Qué se encuentran? ¿Qué consejos dan? ¿Qué dificultades ven a la hora de acceder al trabajo?
Bueno, los expertos de recursos humanos a los que hemos entrevistado, además de lo que os comentábamos antes, ¿no? De que el 80% ya está seleccionando a través de redes sociales, destacan que en un futuro a medio plazo, vaya, no un futuro lejano, sino más bien cercano, por supuesto hay un perfil técnico que se va a buscar, pero dado que las empresas van a ser mucho más movibles, los equipos también y los proyectos también, el gran temor de las empresas es que baje en picado el compromiso, ¿no?, de los empleados o que los empleados puedan jugar con lo que se puede llamar, pues, no sé, ¿no?, el know-how de la compañía, los secretos profesionales, y ahí hay competencias o cualidades de tipo personal o de tipo personal, ¿no?, que tienen que ver con la integridad, con el compromiso, con el trabajo en equipo, que van a estar muy, muy valoradas porque pueden crear en su contra, cuando no existen, pues problemas graves para un proyecto, ¿no?
Uh-huh. Hemos hablado de nuevos profesionales, nuevas maneras de acceder al mundo del trabajo, pero aún queda un reto pendiente, no quiero dejar de preguntártelo, que si las nuevas empresas, las nuevas profesiones tendrán más en cuenta la familia, si se podrá llegar a conciliar lo que ahora parece una cosa que es ciencia ficción.
Bueno, la aparición de las nuevas tecnologías es el motivo por el que estamos hablando hoy en día de la flexibilidad espacial y temporal a la hora de trabajar o de tener determinadas medidas en los trabajos, ¿no? Y eso fue el inicio de las políticas de conciliación y de que se hablara de este tema, ¿no?
Uh-huh.
En un futuro, pues que es un futuro de 15 años, no más allá, la mayoría de las personas combinarán el teletrabajo con el trabajo presencial, por el motivo que os comentaba antes, que muchos profesionales habrán cambiado de puesto de trabajo y de empresa muchas veces a lo largo de su vida y estarán integrados en proyectos de distinta manera y con distinta vinculación laboral. Es decir, será más fácil combinar trabajo y familia porque es que físicamente no estaremos necesariamente tan vinculados a un espacio o a una empresa, ¿no?
Unos 15 años calculas, ¿no? Más o menos.
¿Perdón?
Unos 15 años para hacer este
cambio. Pues sí, entre
10
y 15 años efectivamente será el plazo en el que todo esto lo veremos, ¿no? Y lo veremos hecho una realidad, ¿no? Porque las tecnologías han propiciado que las empresas se planteen de otra forma pues los costes laborales y las condiciones incluso de los equipos, ¿no? Pensando también en la globalización, que muchas compañías o empresas necesitan equipos multidisciplinares, multiétnicos, con culturas distintas, y por lo tanto la presencialidad, el estar en un sitio físicamente no no va a ser el condicionante, ¿no? Que es uno de los principales escollos que teníamos al hablar de conciliación.
Para conciliar. Pues Consuelo León, muchas gracias. Recordamos el título, se llama Aquí hay empleo, es del editorial Pirámide y también nos dan consejos para poder reinventarnos un poco más y acceder a trabajos del siglo XXI. Consuelo León, muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Doncs amb l'entrevista posem el punt i final al programa d'avui. Abans d'acabar, volem agrair a l'associació FERT, que fa possible aquest programa, i al nostre tècnic, el Mario Ramírez. Us ha parlat la Magda Minguet i nosaltres ens acomiadem i ens tornem a retrobar la setmana que ve, el dimarts, aquí, a Ràdio Estel, a Paraules d'Amor. No hi falteu.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.